Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 17 d'octubre de 2008, un dijous més, ens reunim aquí al 107.2 de l'FM. Per què? Doncs per acompanyar-te durant aquesta estoneta de ràdio. Ens agrada venir aquí a una codinenca per fer aquest programa que es diu Que consti en acta i explicar-te les coses que passen al nostre municipi, les coses que passen a Sant Feliu de Codines. I acostumem aquí a ser una mica els de sempre. A la meva dreta, el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A la meva esquerra, la senyoreta Andrea. Bona nit, Andrea.
Molt bona nit.
A dintre del control tècnic, en Joan Bernet.
Bona nit.
Bona nit, Joan. I la veu que us parla, la de l'Àlex. Diuen que la ràdio municipal és ràdio de proximitat, ràdio de que els oients, de que els santfeliuencs hi hagin de participar. I avui una mica serà una demostració d'això, perquè una santfeliuenca, la Montse Vila, s'ha posat en contacte amb una codinenca perquè vol explicar una problemàtica que ha tingut amb la companyia de gas. Per tant, aquí li obrim els micros perquè sigui ella la que ens expliqui aquesta problemàtica. Per tal, també, ella ens deia que no hi hagin altres santfeliuencs que puguin trobar-se amb la mateixa situació. Sentirem a la Montse al llarg del programa. Però a més, també farem una mica d'agenda, perquè l'Andrea ha preparat ja totes les activitats que hi han previstes per aquests propers dies, perquè no us en perdeu cap i perquè gaudiu del cap de setmana de Sant Feliu de Codines. En Subi, òbviament, ja ha preparat els cants. Subi, quin cant toca avui?
Avui parlarem de Can Xarper, hi haurà algunes sorpreses.
Bueno, ja tremolo, ja. Can Xarper serà el cant que ens farà avui en Subi. Farem un cop d'ull també a la secció dels jubilats, que cada dijous ens aporten sempre doncs, tota la informació referent doncs, a la llar dels jubilats. I a mica en mica anirem traspassant aquest programa. A més, avui també tindrem aquí a l'estudi d'Ona Codinenca amb en Joan Anton Cararach. En Joan Anton Cararach és el director artístic del Festival Internacional de Jazz de Barcelona. I serà un honor avui parlar amb ell, conversar amb ell. Doncs demà fa una presentació d'un llibre aquí a Sant Feliu de Codines, concretament un llibre que es diu Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 40 edicions d'un festival únic, i a 8:15 demà el presenta aquí a la Biblioteca Municipal. El tindrem, doncs, per tant, en primícia, un dia abans perquè ens expliqui, per saber qui és Joan Anton Cararach, que algú m'ha preguntat qui és Joan Anton Cararach. Doncs és un santfeliuenc, viu aquí a Sant Feliu de Codines, i per tant descobrirem una mica més qui és aquest autor d'aquest llibre, que és, a més, un càrrec important dins aquest Festival Internacional de Jazz de Barcelona. El sentirem també al llarg del Que consti en acta. I amb això, i amb unes miques de notícies i unes quantes sorpreses, anirem tirant fins que el campanar toqui les 11 de la nit. Serà el moment que posarem el punt i final a aquesta edició del Que consti en acta. Per tant, us espera una hora de ràdio per compartir les coses del nostre poble, les coses del nostre municipi. Us demanem que ja que heu sintonitzat del 107.2 de la FM, us quedeu, ens acompanyeu, que estarem encantats de compartir aquesta hora de ràdio amb tots vosaltres. Comencem amb l'agenda.
Bona nit, començarem recordant això que acaba de dir l'Àlex, la presentació d'aquest llibre de Joan Anton Cararach, que és un santfeliuenc que l'ha escrit juntament amb Guillem Vidal, que es diu Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 40 edicions d'un festival únic. Es farà a 8:15 el divendres demà a la sala d'actes de la biblioteca i estarà presentat pels dos autors i pel cuiner català Isma Prados. Anem per dissabte, el dia 18 d'octubre, tenim partit de hoquei de primera nacional que jugarà el Sant Feliu contra el Girona, serà 8:15 de la tarda al pavelló municipal d'esports. El mateix dia, el dissabte, tindrem una conferència audiovisual que es diu 10 anys de cara a la paret. Estarà a càrrec de Francesc Guillamont i es farà a 8:00 PM a la sala d'actes del centre cívic. És un acte que està organitzat pel centre excursionista d'aquí Sant Feliu. Recordar també un acte que ja vam explicar la setmana passada, que és la trobada de Sant Feliu, la 11a, que aquest any es celebra, Sant Feliu de Guíxols. Recordar que la sortida cap allà serà a les 8 del matí, des del centre cívic. Les reserves ja estan tancades, els preus eren doncs, el dinar 18 euros i el viatge 9. El viatge té una durada aproximada d'una hora i quart i està, aquest acte està organitzat pel nostre ajuntament amb la col·laboració del Casal Municipal de la Gent Gran. El programa d'aquesta trobada serà doncs, més o menys a les 11 del matí hi haurà un partit de futbol entre alcaldes i regidors de pobles. Durant tot el matí es faran visites guiades al complex cultural que es diu el Monestir. A les 14:15 hi haurà el dinar i a partir de les 17:00 hi haurà havaneres i cremat per tothom. Passem ja al diumenge 19 d'octubre, es celebra la 25a Caminada Popular d'aquí Sant Feliu. Se surt a les 7:30 del matí des de la plaça. Està organitzat pel Centre Excursionista i aquest any, per celebrar els 25 anys, hi haurà un itinerari especial, una mica més llarg, de 17 quilòmetres i amb més desnivells, que passarà per la muntanya de Sant Sadurní. Hi haurà esmorzar, avituallament, assegurança i obsequi de record pels participants. Comentar el preu, són 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són. I recordar també que per primera vegada la ràdio Ona Codinenca retransmetrà la caminada en directe. La podreu escoltar pel 107.2 FM o per internet a onacodinenca.cat. Durant la caminada hi haurà connexions puntuals en directe amb el futbol que se jugarà aquí a Sant Feliu, entre el Sant Feliu i el Puig-reig, i també hi haurà connexions amb la carrera de cotxes del World Series, que hi participa el Siso Conill a partir de les 11 del matí.
Andrea, aquests dies la gent em deia, ostres, voleu retransmetre una caminada popular? Això com es fa, no? Perquè podia, d'entrada subir, era una cosa que dius...
Sí, sí.
Els companys del programa Anem a la Muntanya, del Centre Excursionista, han preparat un programa que ja veureu, quedareu parats, perquè han preparat un magazín durant tot el dematí de ràdio, amb les connexions, amb els diferents punts on aniran passant els participants, amb un grapat de coses que penso que pot ser molt interessant i molt enriquidor, perquè a més participa tota la ràdio i serà una cosa maca.
Sí, seran 4 hores intensives de ràdio, es farà des de la plaça i les connexions que s'aniran fent durant tota la ruta, durant tot el camí de Sant Sadurní, que es faran doncs, via telèfon, com es pugui, perquè darrere aquelles muntanyes no sé si trobarem la cobertura suficient a Ona Codinenca.
Ona Codinenca, si ha de tirar 800 metres de cable, es tiren. Vull dir,
tirarem,
que el cas és gros, això, res.
Ja sabeu, el diumenge de 11 a 2 escoltar la ràdio.
Sí, sí, sí.
Tenim farcit.
Efectivament, pues, aquesta caminada popular retransmesa per Ona Codinenca.
M'agradaria recordar sobre aquesta caminada també les inscripcions que es faran dijous, aquest dijous, dia 16, avui. Bueno, s'han fet de 8 a 9 del vespre, però demà es podrà fer més també de 8 a 9. I el dissabte, dia 18, al Centre Cívic, després de la conferència audiovisual que hem comentat de 10 anys de cara a la paret. El diumenge, dia 19, tenim un concert d'aquells que li agraden tant al Subi.
Els del Subi.
Sí.
Ja veig per on vas, Andrea.
És un concert d'un grup que es diu Off With The Hearts.
Déu-n'hi-do, aviat en superaràs, ja.
Es fa a les 10 de la nit al Centre Cívic.
A mi no m'ha quedat clar quin grup era, Andrea, aviam com era això aquest...
Es diu Off With Their Heads.
Bona, ara
això
sí.
Sona a rock bastant dur.
Sí.
Doncs ja passarem al dimecres, dia 22. Hi ha una exposició que comença el dimecres però que s'estarà fins al dia 8 de novembre. Es diu Per sucar i pa i es presenta el dimecres a les 10 del matí a la Biblioteca Municipal i bueno, tracta sobre el paper que juga el menjar a la literatura infantil i juvenil. La biblioteca ha posat en marxa un nou club de lectura que es diu El Gomet Verd i el dimecres, també el dia 22, hi ha una tertúlia sobre un llibre que es diu La Tortuga Gigante de Galápagos. es farà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Cada mes es llegeix un llibre diferent en una trobada tertúlia que la condueix la Sant Feliuenca Ruth Vilà. Recordar que les places són limitades, per participar-hi t'has d'inscriure a la biblioteca i és per nois i noies de 10 a 13 anys. El mateix dimecres, a les 8 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha una convocatòria de participació ciutadana i esteu tots convidats. Ja passem al dijous, dia 23, hi ha la inauguració del curs escolar 2008-2009 a 6:45 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic. És una conferència que porta per títol Educar de bon humor i està conduïda pel periodista Carles Capdevila, que recordem que és director d'un programa de Catalunya Ràdio, està col·laborant a TV3 i també en els diaris Avui i el 9-9. El dia 23 comença una exposició relacionada amb això, que és fins a l'1 de novembre. És del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Feliu de Codines, això sí, és del curs anterior, 2007-2008. L'Ajuntament ha preparat una exposició sobre les activitats que es van organitzar durant el curs passat dins del Pla Educatiu i recordar que es podrà visitar a la sala d'actes del Centre Cívic des del 23 d'octubre fins l'1 de novembre. Vull recordar que sí, és una activitat que s'inicia al novembre, però és un programa de voluntariat per la llengua. Si hi ha gent major d'edat que vol aprendre a parlar el català amb fluïdesa, farà d'aprenent, i gent major d'edat també, que si vol ajudar algú a millorar el català, que es faci voluntari. Us podeu informar a l'Ajuntament o a la web www.v-xl.cat o al telèfon 93-879-4130. Doncs fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. La setmana que ve tornarem amb més actes.
Venia molt farcida, aquesta agenda.
Déu-n'hi-do, aquesta setmana potser hem fet el rècord,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Si és la gent de Sant Feliu o de Barcelona, perquè Déu-n'hi-do els actes que hi ha aquesta setmana.
Bé, doncs canviem de terç, si us sembla, sí, i ens anem cap a una altra cosa. Ja sabeu que per contactar amb el que consti en acte d'Ona Codinenca teniu diferents vies. Ho podeu fer a través del nostre blog, que consti.blogspot.com, on cada dos o tres dies mirem d'anar actualitzant el blog amb coses de Sant Feliu, amb el que fem al programa o amb el que farem en futurs programes, que consti.blogspot.com. També podreu adreçar-vos a la nostra adreça de correu electrònic, que és queconsti@gmail.com, queconsti@gmail.com, on te podeu enviar qualsevol suggeriment, queixa, el que vulgueu. Aquí a Ona Codinenca ho recollim tot. O a través de la nostra pàgina web, onacodinenca.cat. A la Sant Feliuenca que tenim aquí amb nosaltres, ha aprofitat també Ona Codinenca per posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos una problemàtica que ella ha tingut i que com jo us deia abans en el sumari, em deia: ostres, és que no m'agradaria que li passés a més Sant Feliuencs, i per això m'agradaria explicar-ho i fer una mica de denúncia. Òbviament aquesta ràdio està oberta a tots vosaltres, a tots els nostres oients, a tots els Sant Feliuencs, i com no, si voleu venir a participar i explicar les vostres queixes, denúncies o suggeriments, els micros són oberts per tots vosaltres. Montse Vila, molt bona nit.
Hola, bona nit.
I moltes gràcies per haver vingut. Aquesta setmana et posaves en contacte amb Ona Codinenca i ens deies: vull explicar una cosa perquè, és un cas que fa temps que l'estic visquent amb la companyia de gas i, potser no sóc l'única i potser hi ha gent que, si escolta la meva història, potser anirà amb compte per no trobar-s'hi. Els micros són tots teus.
Molt bé, gràcies a vosaltres per deixar-me venir. A veure, és molt senzill. En definitiva, jo vaig contractar el gas, vaig signar un pressupost que em van oferir la companyia de gas el mes de febrer. Jo, com molta gent sap, treballo amb un lampista, vaig consultar-li al meu jefe: què et sembla, està bé de preu? Sí, fes-ho, està molt bé de preu, aquesta gent ho tenen molt per mà, i a més fan preus molt assequibles perquè posen moltes calefaccions. Jo tenia calefacció elèctrica, no és que no tingués cap tipus de calefacció. El 13 de febrer, ja com dic, vaig signar el contracte i em van dir, ja t'avisarem, no has de pagar res fins que no tinguis gas. Perfecte, ja m'avisaran. L'1 de setembre em truquen que em venen a instal·lar la calefacció. Jo havia vist que el carrer Creus, jo havia vist que havien obert el carrer fins a Can Ferreret i vaig dir-los, quan em van dir vale, venim a instal·lar-te, dic endavant. Quan venen, van venir dues brigades, els que van instal·lar a dins de casa els radiadors, em van treure la calefacció que jo tenia i em van instal·lar els radiadors i la caldera. I una altra brigada que va posar l'escomesa, que si la gent no ho sap, l'escomesa és el que agafa el gas o la llum des del carrer per entrar a casa. Jo vaig dir, no hi ha gas en el carrer, i em van dir, sí que n'hi ha. Dic, vale, molt bé. M'instal·len la calefacció, molt bé, triguen dos dies, van anar rapidíssim, m'instal·len la caldera en el cel obert, se'n van. Bueno, ara ja et trucarem quan haguem de posar-te el comptador i donar-te el gas. Vale, jo crec que no n'hi ha, de gas. Sí. Vale, molt bé. Li vaig dir al meu jefe, vine a casa, mira com ho han fet, em va dir, sí, t'ho han fet molt bé i tal i qual. La primera sorpresa va ser, aquesta caldera no és de fora, és de dins. Uh-huh. I jo, home, l'han instal·lada fora. No, aquesta caldera és de dins, se t'espatllarà, no sé què. Vaig pensar, bueno, com que també tenia ganes de tenir gas, i si recordeu van haver-hi uns dies al mes de setembre que va fer una mica de fresqueta, vaig pensar, bueno, vaig comentar-li als que me l'havien instal·lat i em van dir, bueno, et fas fer una visera, un armariet. I jo vaig dir, bueno, vale, jo amb les ganes de tenir calefacció. Sí. Vale? Però el gas no arribava. Jo veia que el carrer no l'obrien, jo sabia que al carrer no hi havia gas. Continuem. Aquesta caldera és de... No ve ningú, no sé què. Bueno, al final em vaig emprenyar, parlant malament, i vaig fer a la web de consum de la Generalitat, hi ha un formulari per enviar una denúncia. Vaig consultar-los i em van dir, abans de fer una denúncia formal, omple un formulari d'aquests i els hi passes a la companyia de gas per fax. Així jo mateix ho vaig fer, l'endemà...
Et van venir a canviar la
caldera. Em van venir a posar la caldera dins.
Per tant, ja tenies una mica tota la instal·lació adequada, preparada.
Perfecte.
Amb els radiadors tots posats a tot el pis, la
correcte.
Instal·lació de tubos, allò que es fa pel gas,
sí.
I tot això.
Maco, fred, vale. Fred, però maco.
Vale. Jo... I tu esperant que et connectessin al gas,
sí.
Ja per poder...
I doncs... avisant, Volgueu dir, vaig pensar, com que me n'he anat 15 dies de vacances, potser han obert el carrer, ho han tapat també, que no me n'he
anat. Llavors, Montse, quan tu deies que tenies calefacció elèctrica, la gent no s'imagini que tenies tres radiadors.
No, tenia uns radiadors que són acumuladors amb tarifa nocturna, que pesen moltíssim, que són amb unes pedres, que quan es desmunten ja no es poden tornar a utilitzar.
És tota una instal·lació.
Tota una instal·lació, que me la van treure, ells la van apartar, i jo, el meu company, les meves filles, el meu jefe, vam anar amb furgonetes i els vam portar a la deixalleria.
Per
amb
tant...
la qual no hi havia opció. Em van dir si volia que em traguessin el calentador d'aigua calenta. I jo vaig dir, no, si de cas ja me'l desconnectarà el meu jefe i ens el quedarem al taller, que si no també em quedo sense aigua calenta.
Per tant, pel que jo entenc, ja tens tot muntat i la companyia de gas natural et diu, bé, només ara falta que t'enxufem al carrer i ja està, no?
Bueno, no em diu això, em diu, sí, ja vindrem, i jo, però que no n'hi ha. Uh-huh. Sí, ja vindrem. Vale. Al final, al veure que allò no se solventava... Em vaig molestar encara més i em vaig dedicar a començar a trucar a gent. Uh-huh. Per dir-los, escolteu, que no n'hi ha, de gas. Ah, per cert, perdoneu, com a anècdota, em van trucar un dia i em van dir, demà venim a posar-te el comptador. I dic, el comptador de què? De gas. Que no n'hi ha? Que sí. I dic, bueno, aquesta nit podré tenir calefacció de gas? I em van dir, sí.
Cap problema.
Perfecte. Venen a posar el comptador i, evidentment, quan van venir m'han dit, no hi ha gas. I jo dic, vale, doncs adéu. Llavors ja vaig dir, això no ho aclarirem. Vaig començar a trucar amb uns, amb els altres, vaig ser molt ben atesa per la noia que està a les oficines d'aquí Sant Feliu, em va donar molts telèfons de molta gent amb els quals podia molestar, em vaig molestar a molts, però ningú em va fer gairebé ni cas, uns em deien que sí, els altres em donaven llargues, els altres, bueno, en qualsevol cas, al final vaig trobar un parell de persones que em van atendre una mica bé i que em van dir que es posarien en el tema, fins que el divendres passat vaig trobar un personatge brillant que em va dir, miri senyora, si no li agrada, es torna a posar la calefacció que tenia d'origen, que a mi se'm va caure el món a sobre, perquè aquest carrer no l'obriran perquè se'ns ha acabat el pressupost. I vaig dir, però bueno, què m'està dient? I va dir, sí, s'ha acabat el pressupost. I quan em va dir que torna'm a posar la calefacció d'origen, li vaig dir, miri, com no me la vingui a posar vostè? Bueno, ja vam, i aquí vam acabar.
Sí, amb la qual cosa, per recapitular tot una mica, tens tota la instal·lació muntada, la companyia de gas et diu que en qualsevol vindran a posar-te el gas, i fins que arriba un moment que ja et reconeixen obertament de que en aquell carrer de moment no tenen cap mena de previsió d'arribar fins a casa teva, per dir-ho d'una manera,
sí.
I que per tant, pues, bueno, que si et vols escalfar, busquis altres sistemes, sí. Perquè el tema del gas...
Bueno, ells em donen una solució, perdona, Àlex, i em diuen, com que hi ha gas al carrer Estricadors, la meva casa, el meu pis és al carrer Creus, però la finca comunitària hi ha veïns que entren pel carrer Estricadors i em diuen, bueno, la solució és posar un tub per la façana del carrer Estricadors que passi per sobre la teulada del bloc de pisos i que baixi pel cel obert. Jo parlo amb els veïns, sobretot amb el veí que viu a l'àtic, i em diu, això, que és constructor a més, sí. I em diu, a veure, això no està bé, ningú passa uns tubs per la teulada, perquè la teulada queda hipotecada, és com si et posen una palometa de la llum o un tub de telefònica, sí, sí, sí. I si mai volem fer alguna cosa no hi podrem fer res, tot i que la teulada és comunitària i evidentment ell sol no s'hi podia negar. Uh-huh. Jo ho consulto a altres persones, em diuen si això és correcte, i jo els hi dic en els del gas i em diuen que no, que això que sí, que es pot fer, que no sé què. En definitiva, em diuen, bueno, com que això és una comunitat de 7 veïns, només que tinguem la majoria, ja podrem tirar endavant. I llavors sí que em vaig cabrejar i vaig fer una denúncia a Consum. Això el dilluns d'aquesta setmana al matí. Els hi vaig passar per fax i vaig començar a escriure, pues, des d'Ona Codinenca, a emissores de ràdio, a diaris, a tot arreu, on se'm va acudir. Uh-huh. El dilluns a la tarda, a les 6 de la tarda, tenia els del 9-9 fent fotos a l'escomesa aquesta tan divertida que agafa uh-huh. gas d'enlloc. Uh-huh. I a les 8 del vespre, bueno, ja vaig rebre un munt de trucades de gent de gas que esbarats per la denúncia que havia passat,
clar,
jo, que ho hem de solucionar. I jo els deia, bueno, doncs ara...
I ara, Montse, quina és la situació a hores d'ara?
La situació actual és que, després de totes les meves queixes, després de negar-me a signar jo i el veí de l'àtic, tot i tenir les signatures de 4 veïns uh-huh. que els hi van anar amb la història de que aquesta pobra noia no tindrà gas, i ells van dir, ai, bueno, pobra Montse, doncs firmem,
sí, sí, sí.
El que sigui, ens vam negar, el veí de l'àtic i jo, vam dir que això no era correcte i que no signàvem. Uh-huh. Després del nostre cabreig de parlar amb el Pere Pladevall, amb gent de l'Ajuntament, que també es van posar en el tema i que van fer pressió, uh-huh. però sobretot em dono el mèrit a mi, la pressió que vaig fer jo, obriran el carrer Creus, com s'havia de fer, donaran gas per davant i faran el que sigui convenient. I llavors ja avui, per acabar-ho de rematar, m'han dit que em compraran tants radiadors elèctrics com vulgui, que els triï, que els demani, que me'ls pagaran, que no fos cas que fes fred aquesta setmana i em quedés fotuda. Aquesta és la situació.
Per tant, bueno, pues, finalment la història, doncs, pot ser que acabi bé, no?
De moment no en tinc de gas, però per almenys tinc la promesa i el reconeixement
de que t'obrirem el carrer.
Obrirem el carrer, ens hem equivocat, i també el reconeixement de si no ens haguessis tocat en els nassos, no et haguessin fet ni cas.
Clar, clar, clar. En tot cas, sobte això, que hagis de fer tota aquesta guerra per acabar, doncs, gaudint d'un servei al qual t'havien oferit mesos enrere sense cap mena de problema i sense
per
cap
suposat.
Mena de situació. Montse, moltes gràcies per acostar-te als nostres micros, per explicar la teva història. Qualsevol persona de Sant Feliu pot adreçar-se a nosaltres i explicar, doncs, les problemàtiques que li sorgeixin. Gràcies i molta sort, i aviam si et pots escalfar aquest hivern.
Gràcies a vosaltres per escoltar-me. Gracias. Yo lo dejo todo. Si tú me dices ven conmigo, yo te sigo en el camino. Si tú me dices que me venga, yo te paso a buscar. Si tú me dices hay cariño, yo te digo hay amor. Mi niña, yo te digo, el mundo está muy bueno. Si tú quieres no lo comemos, está lleno de colores. Si tú quieres te los enseño, que yo te enseño a navegar. Navegar contra corriente, navega sin un destino.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, 107.2 de la FM. onacodinenca.cat.
Cotxes Rovira, servei oficial Renault a Sant Feliu de Codines. Renault, la feina ben feta.
La ràdio de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, onacodinenca.cat.
Passen 24 minuts de les 10 del vespre, estàs en directe aquí al 107.2 de la FM, o bé si ens estàs escoltant en alguna de les reposicions que s'emeten habitualment a aquesta casa, doncs a la millor siguin avui mateix dijous subir a les 12 de la nit, hi ha una reposició que consti en acte, i si doncs és massa tard, demà divendres a partir de la 1 del migdia o bé dissabte a partir de les 5 de la tarda. A més, també sabeu que des del nostre blog, des del que consti .blogspot.com, sabeu que teniu la possibilitat de que consti en acte la carta. Allà us podeu descarregar els programes, podeu escoltar-los quan vulgueu i així una mica doncs podeu anar seguint l'actualitat de Sant Feliu quan i com vulgueu. Durant el sumari jo us deia que avui em feia molta il·lusió l'entrevista que teníem, perquè avui tindrem aquí amb nosaltres el director artístic del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, en Joan Anton Cararach. Us deia que em feia il·lusió perquè, a més, a banda de tenir doncs, un càrrec important dintre d'aquest Festival Internacional doncs, de Jazz, en Joan Anton demà fa la presentació d'un llibre aquí a la Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Codines. I a més també doncs, dir-vos, perquè molts m'ho heu preguntat aquesta setmana, sí, en Joan Anton és de Sant Feliu de Codines, és del nostre poble, i per tant, pels que no el coneixeu, doncs avui pot ser un bon moment perquè sapigueu qui és aquest autor i aquest director del Festival de Jazz. Bona nit, Joan Anton.
Hola, bona nit.
I com deia, és un plaer tenir-te aquí. D'entrada, hi ha gent que sí, que ja et comença a tenir situat, perquè... Quan fa que estàs per aquí, Sant Feliu de Codines?
En la meva família estiuejava a Sant Feliu i els meus germans, de fet, van fer molta colla a Sant Feliu. Jo no tant, perquè era més aviat petit i per tant, sempre em vaig limitar molt al meu barri, al barri de la Sagrera. Però estiuegem aquí, jo diria que des de fa 30 i escaig anys. Sí.
I ara vius ja definitivament aquí?
I ara vius definitivament aquí, sí. Buscava un lloc per posar els meus llibres, els meus discos, i Barcelona no era un lloc adequat, i la meva mare encara manté la seva casa aquí a Sant Feliu, la casa d'estiueig que teníem, i un dia venint a visitar-la vaig trobar una altra casa i m'hi vaig quedar.
Molt bé, doncs. Joan Anton, demà fas la presentació d'aquest llibre que es diu Festival Internacional de Jazz de Barcelona, 40 edicions d'un festival únic.
Sí, és el llibre històric del Festival de Jazz de Barcelona, que va néixer l'any 66, és a dir, en ple franquisme, i que és el primer festival de jazz professional que es fa a Espanya, i de fet un dels primers festivals que es fan a Europa, i un dels més grans també.
Amb 40 anys imagino que el prestigi doncs, és totalment merescut, no?
Sí, és un prestigi guanyat a còpia de moltes bufetades, de molts anys, de molts... L'etapa, per exemple, l'etapa del franquisme és bastant divertida, perquè... divertida i tragicòmica al mateix temps, clar. Perquè, per exemple, hi ha una anècdota molt famosa de Duke Ellington a Santa Maria del Mar amb el seu concert sacre, que hi ha una part del concert que s'ha de cantar Freedom, i els diuen Freedom en diverses llengües. Llavors, evidentment, la coral que Duke Ellington va agafar per fer aquest concert va ser la coral Sant Jordi, i és molt emocionant veure l'any 69 a Santa Maria del Mar la coral Sant Jordi començant dient Llibertat. L'any 69. És un dels actes, de fet, més espectaculars que es van viure a Barcelona en aquella època. Es recorda, i jo ho he vist per les imatges de televisió que encara queden, es recorda com una explosió d'alegria i de felicitat i de llibertat, que durant dues hores i mitja, que és això, un dels objectius del jazz, durant dues hores i mitja un poble oprimit va poder cridar llibertat amb Duke Ellington i amb el jazz.
Joan Anton, ets director artístic del festival. Per la gent que això li pugui sonar una mica abstracte, com és un dia d'en Joan Anton Cararach? Surt del seu barri de la Sagrera, se'n va a Barcelona.
Sí,
quina és la teva tasca?
Són molta feina de telèfon, molta feina d'internet, molta feina de trucades. Clar, per exemple, jo visc molt també amb l'horari americà, és a dir, jo visc sempre pensant que són 6 hores menys allà on, amb la gent amb la qual jo treballo especialment i amb la qual parlo molt per telèfon. És a dir, a les 12 de la nit és una de les hores habituals en què jo puc estar parlant i negociant contractes, gires i noves coses. És molt caòtic, és una jornada caòtica, és a dir, moltes emocions, molts moments bons, moments dolents, i la feina de director artístic és una mica el vestir, fer el vestuari d'un festival de jazz que és molt gran, perquè ens adrecem a molt públic, fem jazz de tota mena, fem també concerts que no són estrictament de jazz, però que són el que en diem músiques afins, que considerem que són interessants, i per tant és una feina d'un conglomerat de coses, i com et deia, no, desgraciadament és una feina... Afortunadament i desgraciadament, és a dir, les dues coses, és a dir, és una feina que no té horaris. Uh-huh. Això és bo per una banda i és molt dolent per una altra. Jo puc estar perfectament a les 3 de la matinada parlant per telèfon.
Són aquelles feines, suposo que hi ha d'haver un punt important de vocació, no?
Evidentment, hi ha un punt de vocació molt important perquè estàs constantment envoltat de música i d'artistes que, en fi, la vida artística, no? Evidentment té les seves coses bones, però també té els seus moments de que són molt passionals i són, no és una feina avorrida. Això és bo i això és dolent, té les dues coses.
Això és al llarg, una mica al llarg de l'any. Quan més feina se't deu concentrar és, suposo que quan deus tenir quan hi ha les actuacions...
Sí, és el novembre és el Festival de Jazz, no? El que passa que jo treballo en una empresa, soc directiu d'una empresa que es diu The Project, que fem molts concerts i molts festivals. El Festival de Gospel al desembre, el Festival de Flamenc al juny, el Festival de Guitarra a la primavera, el Festival de Música Pop al juliol i molts projectes. Nosaltres hem fet, per exemple, jo he estat al càrrec dels concerts de música moderna del centenari del Palau de la Música. Fem moltes gires, jo faig de mànager de Bebo Valdés, per exemple, que inaugura el nostre festival el dia 23 d'octubre, i hem fet molts projectes de música clàssica. Fem moltes coses durant tot l'any. El que sí que és veritat és que durant el novembre a mi se'm concentra la feina, és a dir, anar a concerts cada dia i anar a tot arreu cada dia, clar, tinc una feinada.
Demà fas aquesta presentació a Sant Feliu de Codines i la fas juntament amb Guillem Vidal.
Sí, en Guillem Vidal és un periodista del Punt, un crític de jazz, i va ser la persona que vaig triar per ajudar-me a fer el llibre, i ha sigut una col·laboració realment impressionant perquè, en fi, ens hem entès molt bé, és un llibre escrit a quatre mans i té la gràcia que és difícil saber què ha escrit qui en cada moment i ens hem entès molt bé i en fi, aquest llibre, com et deies, la història del festival de l'any 66 fins l'any 2008, fins aquest any. La gràcia d'aquest festival és que és dels pocs festivals privats del món, és a dir, és un model americà, no és un model europeu. Els festivals de jazz i, de fet, les orquestes sinfòniques, els teatres d'òpera, es mantenen gairebé exclusivament amb el diner públic. El nostre festival no, el nostre festival els manté, té un principal sponsor que és la persona que compra una entrada. És a dir, aquell veí de Sant Feliu, de Barcelona o d'on sigui que compra una entrada. Després, evidentment, tenim uns patrocinadors com la cervesa Voldam, el festival es diu Voldam, de fet, i finalment tenim un 15% d'aportació pública. Tenim una aportació pública realment de les més baixes dels festivals de jazz.
Joan, ens podries anar posant una mica en veu a Valdés així de fondo, que així el aniríem sentint i sentirem un trosset d'algun fragment d'aquestes cançons d'en veu a Valdés, però abans de sentir-ho, hi ha gent que m'ha preguntat, ostres, fa la presentació del llibre l'Isma Prados. Què pinta l'Isma Prados aquí?
L'Isma Prados pinta que jo el vaig conèixer com a client del festival de jazz, és a dir, curiosament, l'Isma, evidentment nosaltres, com et deia, som un festival privat i per tant és importantíssim cuidar el nostre sponsor. Quin és el nostre sponsor? A banda de Voldam, l'esponsor és la persona que paga una entrada i que ve als concerts. I l'Isma, doncs, casualment vaig començar a veure concerts, ens vam fer amics i l'Isma, a més de cuiner, és un bateria de jazz aficionat i a més una persona molt entesa i amb opinions molt, molt, molt contundents, de vegades fins i tot contràries a les meves. L'any passat l'Isma a mi vam fer un sopar que va consistir en un sopar concert, és a dir, a la manera americana, un concert de jazz i un sopar servit per l'Isma. Va fer un sopar per 400 persones i va ser impressionant, inspirat en models jazzístics i a més hi va acabar tocant la bateria amb el grup que era el de la cantant Robin McKeel, és a dir, l'Isma va sortir a tocar un blues, és un gran músic de jazz. L'Isma és molt important, doncs, per la història del festival, per la història recent del festival. Primer el vaig conèixer com a client, l'any passat el vam introduir en l'organització del festival perquè va formar part d'aquesta nit gastronòmica i a més tenim molts projectes lúdico-gastronòmics jazzístics. I a més és un bon amic meu. L'Isma és de Caldes, per tant és veí de Sant Feliu gairebé i ve molt sovint a casa meva a escoltar jazz, a parlar, a discutir i en fi, era la persona indicada. Teníem, de fet, volia portar més convidats, volia portar com a convidat el Llibert Fortuny, un molt bon amic meu, músic que va tocar fa poc aquí a Sant Feliu, a Can Xifreda, i volia portar també l'Omar Sosa, un altre molt amic meu, que és un pianista cubà que viu a Barcelona i que també ha vingut sovint a Sant Feliu. Per Sant Feliu han passat ja persones com Bebo Valdés, com Michel Camilo, vull dir que ha passat una certa representació del jazz contemporani.
I nosaltres sense saber-ho,
No han pogut venir ni l'Omar ni el Llibert perquè tots dos tenen concert. Llavors no volia fer una presentació allò amb un trio de jazz com realment més important gairebé que els dos protagonistes, el Guillem i jo, però finalment el belisme com a presentador.
Bé, doncs, encara que sigui Caldri, ja saps que hi ha aquesta certa rivalitat entre Sant Feliu i Caldes.
Ho sé, ho sé.
Ens cau molt simpàtic.
De fet, l'Isma m'ha llegit molts refranys, m'ha recordat molts refranys de calderins i santfeliuencs, etc. Jo no el recordo, sincerament, ara no ho dic perquè sigui en terreny de Sant Feliu, però m'han dit del molt bons.
Bueno, doncs pues, demà el sentirem. Escolta'm, Joan Anton, i ja no t'entretindrem massa estona. Demà recordem que fas aquesta presentació a partir de 7:45 del vespre a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal.
Sí, de fet és curiós perquè és una primícia, perquè la presentació, quan vam decidir la data amb la Teresa, la directora de la biblioteca, la idea és que ho fèiem després d'haver-ho fet a Barcelona, i com que la presentació a Barcelona depenia de l'agenda de l'alcalde, del regidor, etc., es va col·locar el 15 d'octubre. Finalment s'ha mogut, i s'ha mogut el 21 d'octubre, la qual cosa fa que la presentació de Sant Feliu sigui una primícia mundial del llibre.
Per tant, és primícia d'un llibre que, òbviament, a totes les persones que els hi agradi el jazz, que els hi agradi també una mica la història, no? És el que tu m'apuntaves abans, no? Que banda de jazz també és una mica història, no?
Sí, això. El Festival de Jazz de Barcelona ha anat d'acord amb els temps socials, és a dir, els anys que es va suspendre, perquè el festival té 40 edicions, però té 42 anys. De fet, aquest any tocaria fer l'edició número 44. El festival va estar suspès 3 anys, el 77, el 78 i el 79, és a dir, amb l'arribada de la democràcia.
El
festival va resistir el franquisme, va resistir la mort de Franco, és a dir, l'any 75 es van fer 5 o 6 concerts al Palau, no recordo exactament, s'estava morint Franco i ningú s'atrevia a sortir al carrer, i es veu que hi havia moments que al Palau de la Música havien venut 70 entrades, cosa que per un promotor de concerts, òbviament, és la l'avançada del suïcidi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Joan Anton, per tots aquells que no siguin massa basats al jazz, què els hi recomanaries, allò, per començar a entrar-hi?
Home, el festival té 60 concerts aquest any, és a dir, és mastodòntic. Aleshores, hi ha moltes coses. Jo recomanaria que la gent anés a la pàgina web de barcelonajazzfestival.com, hi trobarà moltes coses, com dic, és a dir, hi trobarà concerts gratuïts, que és una manera també d'introduir-se al jazz, com el del dia, com el d'aquest diumenge, que fem amb la suite de Porgy and Bess, l'òpera de George Gershwin, amb la Big Band de l'Smug, per tant, amb gent jove, un concert gratuït al Parc Central del Poble Nou, és a dir, un parc dissenyat per Jean Nouvel, i després, clar, tenim clàssics com això que estem sentint, els dos pianos de Bebo i Chucho Valdés, pels quals em sembla que demà ja direm que no queden entrades, perquè estem posant gent a l'escenari de l'auditori perquè no tenim més entrades per vendre ja. I hi ha moltes coses, hi ha clàssics com Herbie Hancock, que hem escoltat al començament quan m'heu presentat, hem escoltat la seva famosíssima peça Cantaloupe Island. Hi ha Chick Corea amb Joe McLaughlin, és a dir, la gent aficionada al jazz profund sap el que significa això. Hi ha, per la gent que té més interès en les músiques de world music, del que se'n diu música del món, doncs hi ha el Fado de Marisa, hi ha la cançó brasilenya, la brasilera amb Adriana Calcañoto, la cançó d'arrel flamenca amb Son de Limón, amb la Concha Buica, etc. És un festival, a més, que no es fa només a Barcelona. El Festival de Jazz de Barcelona es fa també a Santa Coloma Gramenet, a Sant Cugat, a Viladecans, a Badalona i a una cinquena ciutat que ara mateix no recordo, però que...
En tot cas, entrant a la pàgina web i
a la pàgina web,
a mesura que ens hem acostant a les dates del festival, també doncs podrem anar veient la publicitat.
Hi ha per triar i remenar, és a dir, el jazz és molt gran, el jazz és una música omnívora i s'ho menja tot, realment. El jazz converteix una cançó del pop, la pot convertir perfectament en jazz, és a dir, Brad Mehldau, un altre dels nostres convidats aquest any, és a dir, versiona Radiohead i converteix la música de Radiohead, la converteix en estàndards de jazz.
Doncs, Joan Anton, començarem demà per veure't en aquesta presentació d'aquest llibre.
Moltes
i
gràcies.
Els que potser no són molt avesats al jazz, potser serà un bon moment perquè ens hi agafem i comencem a sentir tots aquests grups i autors que ens oferies. Moltes gràcies per haver vingut, ha estat un plaer, i bé, aquí on acudirem, que saps que és casa teva sempre que vulguis.
Gràcies a vosaltres.
Bé, després de sentir en Joan Anton Caratx, encara ens queden moltes coses, les notícies que el Subi ja m'ha dit, em deia abans Andrea, diu, ja he vist un d'aquests locals que estan tancats que ja hi començaven a remenar. Jo ja tremolo per saber quin local és.
A
això, això serà les notícies. Ara, si et sembla, Subi, fem ràpidament una mica de cants.
Fem cant, va.
Vinga, som-hi.
Digues, digues.
Comencem?
I tant.
Doncs, te'n recordes quina nit que faria? Faria cant xarpé.
Can Xarpé.
Can Xarpé, aquest cant que ens portarà moltes, moltes sorpreses, avui moltes anècdotes. Bé, per situar-nos a Can Xarpé, els que no ho sapigueu, és entre Can Cendra i Can Rosic. Mm-hmm. Us queda més clar,
ara? Ara ja ho tinc claríssim.
Sí. Bueno, això seria a la plaça de Parvera, avui en dia doncs, està batejat com a carrer Marinada, és el carrer doncs, paral·lel al carrer de l'Amargura, mm-hmm. allà on hi ha aquella placeta. Últimament hi van posar una placa als de l'Ajuntament que la van batejar com a plaça de Can Xarpé.
Ho havies comentat.
Comentar doncs, que aquestes tres cases, tant Can Cendra, Can Xarpé com a Can Rosic, tenen la rajola amb el nom, això és important, perquè així la gent, no sé, els nouvinguts i els més joves doncs, també podem saber on són aquests cants, no? Bueno, per començar, doncs, podríem comentar que els iniciadors de Can Xarpé van ser en Pau Pedregosa i Cendra, que era de Can Pere Negre, i na Margarida Prat i Montbrú, que era de la Sagrera. Es van casar l'any 1665 i bé, podríem destacar doncs, que l'avi d'en Pau Pedregosa era originari de França i es va establir a finals del segle XVII aquí a Sant Feliu de Codines. És important que aquella època ja vingués gent de fora, no és ara diem de la immigració i que ve molts estrangers, però fa 300 anys venien francesos i de tot arreu ja, no? Comentar doncs, que aquest va ser el progenitor de tots els pedregoses de Sant Feliu, que ja a mitjans del segle XIX hi havia 10 famílies que es deien Pedregosa, no? Bé, en aquest indret d'aquí Can Xarpé, durant molts anys va ser conegut com la plaça Parvera i també com el Puig de Parvera. I comentar doncs, que s'hi va aixecar la primera casa a principis del segle XVII, o sigui que l'any 1600 i escaig, no? La primera casa que es va fer en aquest carrer va ser Can Cendra. Allò eren tot camps, vull dir, era tot terra verge, camps, i els de Can Cendra doncs, es deien de cognom Cendra i van ser la primera casa. Al costat s'hi va fer la casa de Can Xarpé, que va ser l'any 1664, i posteriorment es va edificar Can Rosic, que també ja en vam parlar. Comentar doncs, que la mare de l'iniciador de Can Xarpé es deia Elisabet i era filla de Can Cendra, o sigui que la cosa ens fa pensar doncs, que al costat de Can Cendra hi tenia un hortet que ho va cedir doncs, en el fill perquè s'hi fes la casa, no? Ara ens anem a la història de Sant Feliu del pare Andreu de Palma de Mallorca, que ens explica doncs, que Can Xarpé servia de parada als mercaders que portaven matxos que venien de Vic i anaven cap a Barcelona. Aquesta ocupació doncs, va ser el motiu que, bueno, que popularment doncs, el carrer doncs, se li digués com el carrer de Can Xarpé. A més creiem que el nom de Xarpé ve d'un ferratge o d'un guarniment que portaven els matxos. Uh-huh. No sabem quina indumentària era això d'un xarpé, com diem una ferradura.
Perquè això dels matxos, pels que són profans de la història rural, sovint...
Bueno, un matxo seria un creuament d'un cavall i un burro. La cosa és fa un animal molt més robust que un burro, molt més fort, i que pot portar doncs, més càrrega. No?
Si vas dient matxos...
És un burro gros, diguéssim, no? En la història de Sant Feliu de l'autor citat, en la pàgina 517, les persones que la tinguem a casa, podem veure com la casa tenia una passarel·la d'obra, que anava cap a l'edifici d'enfront. L'edifici d'enfront se'l coneixia com l'estància. En el front hi ha un edifici que s'havia conegut com el Paf Caborca, el Paf que hi havia hagut.
Un bar musical.
Un bar musical, sí. Doncs hi havia una passarel·la des de la casa de Can Xarpé fins a aquest Paf, una passarel·la de pedra, una passera. De manera que els hostes que venien amb aquests matxos que venien de Vic, que portaven doncs, les mercaderies, un cop tancades les portes de l'hostal, doncs anaven cap a la part de davant, cap a l'anexa de davant, que era on tenien les estades pels hostes, i podien passar pel pont. No havien de sortir al carrer i anar cap a... Si estaven a dalt a la fonda, diguéssim, anaven cap al llit, no? Bé, les funcions d'aquest casal estaven lligades doncs, al fet de que aquesta casa es trobava a l'entrada del camí ral de Sant Feliu venint de Vic. I bé, abans de continuar amb la família, doncs m'agradaria doncs entretindre'm doncs a comentar què era i per on passava el camí ral en aquesta població i per què eren els camins rals en general, fer una mica de cultura. Però com que anem justos de temps, si un cas ho deixem per la setmana que ve i si un cas parlem dels camins rals la setmana que ve.
Com tu vulguis, Subi. Tu manes. Tu ets el jefe dels cans. Si et sembla bé que la setmana que ve, pues, si vols, ho desenvolupem més el tema dels camins rals.
Doncs mira, us fareu 5 cèntims i la setmana que ve acabarem de desenvolupar això dels camins rals i acabarem de parlar de la família i així tancarem la nissaga, no? El camí ral era un camí públic, era el camí públic més important, doncs, que unia les poblacions i les travessava. Era un camí, normalment, que permetia el pas de carruatges. Jo sé que deia ser un camí bastant...
Sí, era com, una mica com una autovia, però de l'època, perquè ens entenguem.
Sí, sí. Ara necessitem doncs, que es faci una variant. Doncs en aquell temps es va necessitar doncs, que es fes un camí ral, que més endavant ho explicaré, no? Perquè poguessin vindre els carros. I a mesura que van anar avançant els temps, es van crear noves necessitats de transport que ho va obligar a modificar aquest camí ral. Que això potser ho explicaré més a fons la setmana que ve, no? Bé, aquest camí començant per baix del poble, des de l'entrada, des del carrer d'Ensalada, el doctor Fleming, allà van sortint dos camins, un que anava cap a Bigues i Granollers, que passava per Can Viver, i un altre que anava cap a Caldes, o sigui, un que anava a Granollers passant per Bigues, perquè la carretera de Bigues tampoc hi era, passava per camins que passaven entre mig dels camps, i l'altre que anava cap a Caldes, més o menys per on s'hi passa ara, no? I ja dintre de la població i en sentit nord, el camí ral doncs, continuava per l'actual del carrer Barcelona, no hi havia la carretera, i llavors passava pel carrer de baix, el carrer Sant Joan. Llavors, al capdamunt d'aquest carrer, hi trobem la plaça de la Banderia, avui en dia el Pla de l'Os, la plaça Doctor Robert, i el camí doncs, passava entre Camp Ferrer de la plaça, l'actual farmàcia, i l'illeta de Can Xic, aquell grup de cases doncs, que van tirar terra aquí al Pla de l'Os, que abans eren tot cases, allò que aquella esplanada no hi era, ja ho vam explicar. Pujava per Can Déu Ric, que és Can Rodó, pujava pel carrer Vic i pujava fins a Can Climent i allà Can Climent no seguia pel carrer de Vic, pel que carrer de Vic no hi era. Pujava pel carrer Sant Antoni, per la plaça Sant Antoni i anava directament cap a Can Xarpé, al camí ral. I així llavors es desviava cap a la costa i doncs, tirava cap amunt cap a Castellterçol. Però si un cas, la setmana que ve explicarem una mica la problemàtica que es van trobar amb aquest camí, doncs que era una mica difícil, perquè passin els carros, es van crear unes noves necessitats de transport, amb el comerç del glaç, dels pous de glaç, i altres...
No ens avancis lo de la matèries. Setmana que ve, Subic, que dius, la setmana que ve ho estàs explicant, no, home?
I la setmana que ve, doncs...
M'ho expliquessis la setmana que ve, lo del glaç.
Doncs... Home. Continuem la setmana que ve explicant les modificacions que es van haver de fer en aquest camí ral, que des de...
Prou, Subi, que m'acabaràs explicant el camí ral una altra vegada. Que no, la setmana que ve, de pe a pa, allò del camí ral. Però ara no
I acabarem la nissaga de Can Xarpé fins als nostres dies, fins als últims ascendents i els estadants que hi van haver, i ho desvetllarem, estigueu al cas.
Així seran fascicles, Can Xarpé serà capítol 1 i sí, la setmana sí. que ve capítol 2.
No, perquè és una casa molt important.
Pues la setmana que ve li fem. Anem de temps, Déu meu, com anem. Anem cap als jubilats. Què ens expliquen, sovint, els jubilats? Aviam.
Doncs mira, que aquesta setmana tenim un parell de notícies així importants per comentar. La primera és que ja es poden passar a recollir les entrades per anar al Palau de la Música, ho he de fer en horari de despatx com és habitual. I l'altra és que avancem ja a la festa de la gent gran, que aquest any serà el dia 9 de novembre. I bé, normalment es feia una mica abans, però aquest any es posposa fins al dia 9 de novembre. I van documentar doncs, que es farà el dinar al centre cívic, serà servit per un càtering de Malgrat de Mar. I les persones doncs, que estiguin interessades doncs, ja poden passar pel despatx a partir del dijous dia 23 d'aquest mes per recollir i abonar el tiquet. El preu és de 10 euros pels que siguin socis i de 29 per les persones que no en siguin, que és realment el preu que val aquest
dinar. Dinar,
sí,
no?
Sí. Bé, en aquest dinar hi haurà, abans del dinar hi haurà un vermut per a tothom i bé, les pròximes setmanes ja anirem ampliant més informació de la llar dels jubilats, que com ja saps, doncs, cada dijous ens fan arribar doncs, no, alguna notícia per comentar.
Molt bé, doncs canviem de terç i anem-nos-en cap a les notícies.
Notícies.
Que per cert, aquest dia va haver la donació de sang.
Sí.
Veu anar-hi vosaltres a donar sang, Andrea?
Jo encara no puc perquè encara sóc menor
d'edat.
Però... És veritat.
Subi, tu vas anar-hi?
No hi vaig anar, sí que vaig rebre la carta, però per aquelles coses, doncs...
Em diuen que molta gent, eh?
Sí, molta gent, sí, sí.
Molta gent i estaven molt contents des de l'organització i volien donar les gràcies a tota la gent que havia participat perquè realment doncs, hi havia hagut doncs, una afluència important de gent, que això sempre està bé.
Sí, sí, normalment amb la campanya que se'n fa, amb cartells i a més la campanya que fem aquí a la ràdio, normalment hi va bastanta gent. I bueno, les instal·lacions queden bastant col·lapsades.
És important.
T'ho puc dir per experiència alguna vegada que m'hi he trobat.
Subi, fem un canvi radical de terços i explica'm això dels comerços. Perquè m'has dit, diu, és que he començat a veure ja allà un portal que estava tancat, un local que estava tancat, perdó, i que ara ja veig que hi remenen.
Bueno, sí, Sí, bueno, tenim diferents locals amb obres. Si no me'n deixo cap, ja vam parlar de Can Xocolater, que estan fent la reforma. Sembla ser doncs, que fan unes petites millores estructurals a l'edifici.
Vam quedar que allò que deien de la loteria al final...
Sí, allò estava...
Allò era que no.
Sí, allò és que no.
Vale.
Estan restaurant per seguir sent doncs, botiga de comestibles, a veure com faran aquesta reestructuració. Tenim llavors el local de... Quin tenim?
El de l'estanc.
El de l'estanc, sí, que hi posen una casa d'assegurança.
Sí.
Aquest ja van per feina, ja ho tenen bastant enllestit. I llavors, locals que ens havien quedat pendents, aquest estiu va haver-hi el canvi de la fruiteria,
sí,
que se'n va anar de la travessia a la Quintana, i ens va quedar un local buit, que és el local de...
On hi havia la fruiteria.
On hi havia la fruiteria, sí, la fruiteria a la travessia. Doncs avui he vist la porta mig oberta. Hi he vist moviment, sí.
Ai.
Se'ns ha girat feina per les pròximes setmanes.
Espera't, Subi, que el Joan diu que sap alguna informació més. Això és rigorós directe.
Directe. La informació que tinc jo d'aquesta tarda, aquesta botiga...
Informació d'última hora, te l'he dit.
O sigui,
si
Subi t'he passat al davant, sembla ser que la botiga que hi ha de robes, sabates i complements que hi ha a la baixada de Can Rovira,
sí,
es traslladarà allà.
Toma!
Molt bona, Joan.
O sigui, aviam, tornem-hi. La botiga que hi ha a la baixada de Can Rovira...
Sí,
la sabateria,
no sé com
sí.
Se'n diu,
sí,
aquella botiga. S'ha posat a la peixateria, més o menys.
Sí.
A la doncs, sabateria... El rumor és que se'n va a l'antiga fruiteria, a la travessia.
Toma.
O sigui, hi ha moviments.
Carai, doncs aquesta sí que ha sigut bona, eh?
Això és tot.
Molt bé, l'aportació del nostre tècnic, en Joan Bernet, aportació crucial.
Ara no ha posat la música dels rumors, ara el tècnic no...
Aportació crucial per desvetllar això. Bé, en tot cas, Subi, et tocarà anar-ho a seguir, això.
Doncs sí, ho haurem d'anar d'estar al cas i de totes maneres doncs, quedarà un altre local, quedarà el local de la baixada de Can Rovira també per col·locar-hi una altra cosa.
Bé, Subi, fem una mica de política així molt, molt ràpidament perquè des de Convergència i Unió ens han enviat un comunicat de premsa on diuen que demanen la cessió de la caserna de la Guàrdia Civil als pressupostos generals de l'Estat.
Sí, es veu que el grup de Convergència i Unió de Sant Feliu de Codines a través del grup de CiU al Congrés dels Diputats doncs presenta una esmena dels pressupostos generals on es demana doncs, que la caserna doncs, se cedeixi al municipi. Doncs es tracta doncs, també de fer una mica de pressió als grups municipals del DERC i del PSC que durant la campanya electoral van prometre no, que allà s'hi faria habitatge social, doncs a veure si li posen una mica, si li foten una mica de canya i això és una realitat, no?
De fet, si no m'equivoco, en algun ple passat, no sé si a l'estiu, em sembla que era el del juliol, s'havia aprovat la compra d'aquestes casernes.
Sí.
S'havia fixat un pressupost i tot ja per comprar aquestes casernes i per tant aquí el que demana Convergència en aquest cas
és que
la
grups,
cessió.
Sí, és que els insta doncs a que els grups municipals demanin a través dels seus grups parlamentaris doncs que cedeixi a Sant Feliu aquestes instal·lacions. O sigui, una mica de fer pressió, ja que és una cosa doncs que
tots havien promès a la campanya electoral.
Sí.
Bueno, doncs anirem...
Doncs una mica punxen d'aquesta manera doncs, a veure la influència d'aquest doncs, govern municipal per aconseguir inversions pel municipi, ja que doncs, critica doncs, que l'única subvenció que s'ha aconseguit és la de la llei de barris, que pot causar un forat als pressupostos de Sant Feliu, perquè si no recordeu malament, doncs el 50% en aquests projectes que s'han de desenvolupar, doncs els ha de portar l'Ajuntament. I clar, això també obligarà, doncs, a fer una inversió molt forta al nostre municipi, que també és un forat, no?, en els nostres pressupostos.
Per tant, anirem seguint com evoluciona el tema. Vam dir que parlaríem també de la llei de barris, ho farem, estem preparant un programa, hem de pensar com i de quina manera enfocar-ho, però parlarem d'aquesta llei de barris i també donarem, doncs, totes les opcions i totes les opinions que hi ha al respecte d'aquesta inversió tan important que bé, de fet, pot canviar molt la fisonomia de Sant Feliu, no?, perquè li passa un rentat de cara, però per altra banda, doncs, com s'apunta des de l'oposició, hi ha aquest risc de que pugui ser, doncs, que hi hagi, pugui haver un decalatge econòmic per poder assumir les inversions que l'Ajuntament haurà de realitzar. En tot cas, intentarem, doncs, preparar un programa especial per parlar amb els diferents, tant amb el govern municipal com amb l'oposició, per veure quins són els punts de vista que hi ha al respecte. Canviem de terç subir perquè des de l'Ajuntament ens diuen també que estan invertint en el medi ambient i que han comprat gots.
Sí,
de fet, ja fa dies que ho han fet, però ara publiquen la notícia,
sí,
que
sí,
és
sí.
La compra d'aquests gots de plàstic, d'aquests gots de reciclables.
Sí, 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 l'Ajuntament de Sant Feliu ha comprat, doncs, un total de 4.250 gots de plàstic, d'aquests que es fan servir a les festes.
Que de fet, a la festa major ja n'hi havien.
Sí, i eren d'aquesta partida.
Eren d'aquesta partida, ja.
Tu que ets el responsable d'actes de festa major, doncs ho deus saber prou bé. Doncs sí, l'Ajuntament no es posa a disposició de les entitats aquests gots, els quals, doncs, cobra, em sembla, 15 cèntims d'euro per cada got a l'entitat que ho vull fer servir. I bé, és una manera, doncs, que l'entitat també pugui guanyar diners, perquè el lloguer d'aquest got es cobra per, em sembla que se'n cobra un euro de lloguer o 50 cèntims, una quantitat simbòlica que el fa servir. I bé, aquests gots es poden tornar, l'Ajuntament es cuida de rentar-los i d'aquesta manera, doncs, s'eviten, doncs, gastar tones de plàstic i així, doncs,
reciclar una mica.
Reciclar
també,
una mica,
ja ho vam dir la setmana passada i apareix també a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines aquesta setmana, que l'Ajuntament ha instal·lat aquests dispensadors de bosses per recollir els excrements dels gossos. Aquesta setmana ens hem trobat amb molta gent que ens deia: sí, però després no saps què fem la bossa, allò que
sí.
Apuntàvem, hi ha hagut molta gent que...
Sí, sí, altres municipis hi ha unes papereres especials, al costat d'aquests dispensadors a prop hi ha una paperera.
I per tant, aquí hi ha molta gent que ens ha fet aquesta queixa referent a la manca de papereres al costat d'aquests dispensadors.
Una notícia abans d'acabar és que els companys del Tujugues, que van ser finalistes als Premis Blocs de Catalunya, bé, al final no van ser els guanyadors a la categoria, doncs, que participaven, però bueno, d'aquí els felicitem, doncs, d'haver arribat a la final i haver competit, doncs, contra blocs tan, de personatges tan coneguts i importants com els que participaven.
Molt bé, Subi, doncs, si et sembla, dijous que ve fem una mica més de ràdio, més actualitat de Sant Feliu.
Fem actualitat i a veure si podem parlar de cuina, podem parlar de bolets la setmana que ve.
Sí, i a més tindrem en Toni Sans, que també ja està preparant la secció de la setmana que ve, també.
Doncs a veure si tenim en Ribes, que ens parli dels bolets.
Vinga, Andrea, fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Joan Bernet, també ens veiem el proper dijous, veu que us ha parlat de l'Àlex. I us deixem ara amb una cançó del Manu Guix, que ha tret un disc que fa versions de Lluís Llach. Anem a sentir aquesta que es diu A força de nits. Bé, Joan em diu que sembla que se'ns ha encallat en Manu Guix. Posem, doncs, aquest tema de la banda sonora de Chicago i així, doncs, arribarem al punt horari de les 11 de la nit. Bona nit a tothom i fins la setmana que ve. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes and all
hear that Father Dip is gonna blow the blues.